Arrels Caleres, el programa de contingut històric a la Cala Ràdio. Els dimarts, a les 11 del matí, repassem la història de l'Ametlla de Mar amb Xavier Figueres Frasnetó. Analitzem els passatges més importants de la nostra història. Els dimarts, a les 11 del matí i en diferit, a les 6 de la tarda i a les 10 de la nit. Arrels Caleres. També el trobaràs a ametllamar.cat/lacalaRTV.
En capítols anteriors d'Arrels Caleres havíem assistit a la voluntat que cada 3x4 pues, el castell de Sant Jordi pues, s'arreglava, s'arranjava, es millorava, cada 3x4 es deixava abandonat, el desús o el mal ús pues, feia que acabés degradant, però sí que en els últims capítols havíem assistit a com a mínim moviments per posar el castell de Sant Jordi de nou en guàrdia. Com quedava tot allò? Perquè aquest és un capítol, aquest és un tema que és recurrent.
És un tema recurrent constantment, perquè el castell va estar tocat de mort contínuament a partir dels atacs del segle XVI i XVII. El que passa que, degut a aquest estat lamentable del que era el castell d'Alfama, la bandositat es va decantar cap al coll de Balaguer, perquè representava que no hi havia alerta per enlloc i la gent al segle XVII va veure aparèixer un fenomen com era tot el cas dels bandolers o bandits que van aparèixer al coll de Balaguer en nombroses ocasions. N'hi hauria una infinitat de contalles de diferents atacs al coll. Jo, per exemple, no voldria fer esment d'un important que va tenir lloc el 1608, quan fou capturat prop del coll, entre Sant Jordi i el coll de Balaguer, el rector de la parròquia de Santiago de Tortosa, Miquel Bono. Aquest senyor anava amb una mula i s'adreçava a Vallfogona de Riucorb a passar una temporada amb el seu parent, el famós rector de Vallfogona. Abans entre Sant Jordi i el coll va ser capturat i va ser conduït a Alger i allí va passar el captiveri fins a la seva mort. Això era un fet bastant freqüent. Si la persona podia ser rentable per al que havia estat capturat, podien demanar un rescat com en moments anteriors hem comentat en parlar de la pirateria Sant Jordi. En altres casos, si no es tractava de pirates algerians, la qüestió estava més problemàtica perquè procuraven no deixar testimonis. Per exemple, a finals d'abril del 1613 hi havia tant de por al coll que la ciutat de Tortosa havia d'enviar a Pau Cervera a Barcelona i abans van demanar al Perelló si el coll estava lliure d'assaltants. No se'n fiaven, era un lloc perillós i la gent del Perelló havia d'anar a petició dels ciutadans de Tortosa a comprovar com estava el trànsit i si hi havia perill o no hi havia perill. El 29 d'abril de 1614, 20 lladres, una bona colla, van assaltar un traginer que s'adreçava al Canyís amb una càrrega de vi i aquest senyor el van matar. Es va trobar l'animal per ell sol, però ell estava mort.
I la festa que es devien fer després amb l'oví, suposo.
I tant. Vull dir, qualsevol comerciant, mercader que passés pel coll estava en un perill constant.
I d'aquí suposo que també de nou la necessitat imperiosa de que s'arreglés i es reconstruís una mica el castell, no?
Sí, de fet, arriba un moment que Felip IV, veient tot el que estava succeint a la nostra costa, ordena a Francesc d'Arboleda, que era el constructor real, que fes tot el que calia per tornar i deixar en condicions el castell d'Alfama. Francesc d'Arboleda va visitar el castell, fa una inspecció important, se troba amb ensurts, se troba amb algun atac i demana a Felip IV que se li proporcioni un estol de soldats armats per evitar que mentre estiguin fent la reconstrucció es puguin ser sorpresos i assassinats. La reconstrucció se va efectuar finalment amb tots aquests soldats armats, però veurem aquelles reformes que es van efectuar al castell tindrien una durada bastant curta per motius bèl·lics posteriors.
Perquè les successions de fets delictius se succeïen i, a més, tenien ressò tot l'Estat, no?
Sí, mira, hi ha un escriptor, constantment concretament Lope de Vega, que en una de les seues obres en vers molt famoses, que és La Buena Guarda, posa en boca del personatge que és Carrizo un poema en el que analitza la dificultat i el perill que hi ha en el coll de Balaguer. No només ell, altres autors posteriors com Calderón de la Barca també en fa esment en algun altre llibre sobre la perillositat que hi ha al coll de Balaguer. La ruta de València a Barcelona, concretament al coll, era un nus de perill constant.
Era un punt negre, vaja. Estàvem en la Torre de Sant Jordi i una mica, perquè qui vivia? Una vegada s'acaba reconstruint aquella torre, qui vivia allí?
Doncs bé, a la Torre de Sant Jordi l'any 1627 constaven el pescador Jordi Simó Nadal, casat amb Paula Aragonès, i la seva filla. Concretament, la seva filla es casarà amb un altre pescador, que segurament aquests pescadors se queden també a la torre a formar part d'aquest matrimoni i viuran amb ells, no? Concretament són Jaume Pinyana i Càndida Paula Nadal, i sabem que pels capítols matrimonials Simó Nadal li va donar a sa filla 150 lliures moneda de Barcelona, 50 lliures en roba de lli i llana i també algunes joies, i Tomàs Pinyana li va regalar la meitat dels arreus de pescador, barques, veles i altres ormeigs, un llit de quatre potes, un banc, dos matalassos, dos llençols, una flassada, dos coixins i 40 lliures moneda de Barcelona.
Clar, això són coses, són detalls que consten en la documentació de l'època i que, bueno, són bonics de recordar, de veure el que lliuraven els pares als fills, no?, quan es casaven, no?
És a dir, clar, en aquests pactes matrimonials podem veure què és el que podien tenir de luxe, si podem dir luxe, en aquella època, que eren molt poques possessions, no?, i vivien d'una manera molt humil. Però bé, si els pares van poder donar alguna barca i les eines per a pescar i, a més, diners, doncs bé, tampoc no eren tan pobres. Segurament que els que vivien aquí al castell de Sant Jordi en aquest moment van fer treballs a la pesca, van guanyar-se uns diners, probablement van vendre peix per l'entorn més proper i van tirar endavant. Després veurem que al cap d'un temps, al cap d'uns anys, desapareixen per motius de bèl·lics.
El que potser no s'entén bé és que primer el que era la torre estava habitada per militars i ara estava habitada per gent normal? No hi havia militars a la vora?
No, perquè, a veure, Sant Jordi no era ben bé militars, encara que haguessin parlat d'algun capità com era Tallada, no era un militar, era un civil. Eren persones civils que se'ls adjudicava la Torre de Sant Jordi per a custòdia.
Molt bé, és a dir, que feien potser la doble labor d'avís en incursions, però a la vegada s'anaven guanyant la vida amb la feina de pescador.
Sí, sí, i a més, de la manera que el document Tallada diu que no podrà pescar ningú al meu roquer sense el meu permís, és evident que ell d'allí entra a un ús de fruit.
Però les incursions continuaven, estem parlant del 1628, 1629, i els corsaris continuaven entrant, no?
Sí, 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 els corsaris magrebins van atacar una tartana genovesa que anava de València a Tarragona carregada d'arròs i altres productes com sedes, portaven sandàlies, sabates i ventalls.
Clar, això són anècdotes perquè suposo que quan dic anècdotes són fets documentats, però fets sense documentar n'hi devien haver moltíssims.
Sí, pensa que aquests fets que hem exposat són una petita part del que quedava constància. La quantitat d'atacs que van haver pel territori ens permeten intuir que les desgràcies eren freqüents, perquè a més la pirateria aprofitava les èpoques de bon temps per buscar aquestes mars, i a més coneixíem perfectament tots els racons del nostre litoral. Ho coneixíem perfectament, eh? Des del Coll de Balaguer fins a la Ràpita, entraven com volien i sortien com volien. Algunes vegades se trobaven amb les armades reals i tenien la desgràcia de morir, però moltes vegades entraven ben entrat territori tortosí.
Xavier, ho deixem aquí i ja de cara a pròxims capítols ja entrem en èpoques ja més corregudes com la Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió i temes així. Per tant, hasta el pròxim programa, Xavier.
Fins aviat.
Arrels Caleres, el programa de contingut històric a la Cala Ràdio. Els dimarts, a les 11 del matí, repassem la història de l'Ametlla de Mar amb Xavier Figueres Frasnetó. Analitzem els passatges més importants de la nostra història. Els dimarts, a les 11 del matí i en diferit, a les 6 de la tarda i a les 10 de la nit. Arrels Caleres. També el trobaràs a ametllamar.cat/lacalaRTV.